tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona. Ho dèiem a l'inici d'aquest programa. Avui és el Dia Internacional de la Bellesa, una noció abstracta i subjectiva. És tot tan bonic com sembla? Ens ajuda aquest concepte? Ens aporta? O té els seus perills? Pot arribar a representar-nos un problema? Doncs anem fins a Sabadell per donar resposta a aquestes i algunes altres preguntes. Pau Durán, bona tarda.
Bona tarda. De tot plegat en parlem amb Mireia Cabero, que és psicòloga, professora i col·laboradora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC. Gràcies per atendre'ns, Mireia.
Gràcies, Pau.
A partir de quina edat ens comencem a fixar amb la bellesa?
Ens hi comencem a fixar des de ben petits. Comencen primer les nenes, més endavant comencen els nens, però al voltant dels 9, 10, 11 anys, la canalla, especialment com deia les nenes, comencen a identificar cànons. De fet, els cànons culturalment ja els hem mamat des de ben petits, el que passa que no en som conscients. Però a poc aquests cànons comencen a ser útils mentalment per nosaltres per fer comparatives. Per tant, no ens enganyem, comencem des de molt aviat.
I a partir de quin moment ens comença a preocupar?
La mitja i l'experiència i la històrica evolutiva de la biologia o de la biografia humana ens informa que és a l'edat de l'adolescència, que és quan començo a forjar la meva identitat d'una manera molt més completa. Ara bé, com que aterrem a les xarxes socials avui en dia amb una edat molt més primerenca, com que a través de les xarxes socials, a través, en definitiva, de la tecnologia, podem accedir a determinats continguts, a determinades reflexions, a determinats vídeos abans, tot sembla indicar que estem avançant aquesta preocupació per la bellesa, per l'estètica, però diríem que a nivell de biografia humana no ens pertocaria fins a entrada a l'adolescència, és a dir, que ara estaríem parlant d'uns 13, 15, 16 anys. Entenem, però, que els trastorns, tot semblaria indicar que a la mitja comencen a aparèixer cap als 16 anys. Trastorns ja on quan miro el meu cos veig determinades alteracions i veig coses que en realitat no hi són.
I com es podria dir aquest trastorn?
Aquest trastorn és el trastorn dismòrfic corporal, que el que a mi em genera és una distorsió de la imatge del meu cos, de manera que jo me'l miro i percebo unes formes, uns defectes i unes imperfeccions que en realitat no hi són. I que fan que les dones ens fixem més en uns aspectes i els homes en uns altres, les dones més amb caderes, amb malucs, amb pell, amb nas, els homes més amb cabell i alopècia, musculatura, amb genitals. I quan veiem aquestes imperfeccions, més enllà del que seria normal, que és poder-les acceptar i poder dir, d'acord, sóc així i així puc ser valuosa i bonica o bonic també, el que fan és generar-nos ansietat, generar angoixa, per tant desenvoluparem un comportament poc normal i desadaptatiu, comportaments obsessius i compulsius al respecte del meu cos, com amagar-lo, com evitar mostrar-lo i amagar-lo amb maquillatge, amb robes amples, evitar mostrar-lo, evitar anar a la platja, amb banyadors, en el cas de les noies, no amb biquinis, sinó amb banyadors grans. Ens comparem constantment, verifiquem a través dels miralls si efectivament el meu cos ha canviat o no. Quan fa 10 minuts o una hora me l'he mirat, també, vull dir, no és allò de dir, 5 mesos després d'anar a CrossFit, el meu cos ha canviat. No, amb molta freqüència al llarg del dia. Per tant, ens fan malviure i no ens permeten tenir un dia a dia amb normalitat.
Quin percentatge de la població aproximadament està afectada per aquest trastorn dismòrfic corporal?
Semblaria que poc, Semblaria que estem, no arribem al 5%, si no recordo malament les dades ens parlen d'un 2%, amb més prevalença amb homes, però que sigui tan petit no vol dir que el percentatge de persones que s'hi atansen sense arribar a desenvolupar-lo és molt més elevat. És a dir, quan preguntes a la població, no sé, els últims estudis, no sé si recordo que parlaven d'un 40 o 50% de dones que no els agradava el seu cos. Que no t'agradi no vol dir que el desenvolupi, sens dubte, aquesta angoixa, aquesta inseguretat, aquesta afectació a la teva autoestima, en tot el que això significa a l'hora de construir el teu projecte de vida, el teu projecte de parella i el teu projecte professional, però aquest 2% no és representatiu de tota la població que es mira constantment de reull el seu cos perquè sigui millor. Perquè no ens podem enganyar, al voltant de la bellesa i del cos hi ha molts estereotips, hi ha cànons molt exigents, però al mateix temps hi ha una sèrie de patrons mentals que ens porten a pensar que homes i dones més vells, més bonics, tenen atributs intel·lectuals, professionals i humans molt millors, molt més agradables, i això és pur prejudici. Per tant, fixem-nos tota la càrrega que hi ha darrere, més enllà de les marques publicitàries que ens diuen com han de ser els nostres cossos i de tot el patriarcat que ens ha dit com ha de ser el cos d'una dona, perquè l'ha cosificat, més enllà de tot això, a més, s'ha construït mentalment de manera col·lectiva una sèrie d'atributs erronis al voltant de la bellesa. Per tant, estem sotmesos a tot això i la nostra canalla ho està a diari.
Clar, però, per exemple, la bellesa dels cossos tampoc ha sigut igual al llarg de la història. És ara, no?, que està com apretant molt a fondo.
Sí, ara, des de fa unes quantes dècades, i sí, en l'època aquella on el perfil era més com el de Botero, no?, molt arrodoniment, era menys exigent, perquè els cànons que tenim avui des de fa força anys requereixen arribar-hi una autoexigència, una autodisciplina i un compromís que és difícil de sostenir. De fet, se sosté amb un percentatge molt petit, que generalment acostumen a ser persones que professionalment necessiten aquest tipus de cos, ja sigui esportistes d'èlit, ja siguin models. Per tant, certament és en l'últim segle, podríem dir, penso.
Sense que fos el trastorn que hem esmentat, el dismorfi corporal, he entès bé la dada que m'has dit? Una de cada dues dones pràcticament té malestar amb el seu aspecte físic?
Sí, explica que no li agrada. Que d'aquí se'n generi malestar, això ho hauríem de matisar, perquè algú pot no agradar-me, però que no em generi malestar. Les dades de malestar no te les podria dir. Però sí, el nivell de dones avui en dia. I és probable que si ho preguntéssim a una població juvenil, és a dir, adolescència, joves fins als 20, 25 anys, jo no descartaria, però ara parlo per parlar en base a la meva experiència, jo no descartaria que fos més elevat, un 50%.
Doncs ara, amb el tipus de xarxes socials que gastem, no? Instagrams, TikToks, tot això no deu ajudar massa.
Clar. No gens, perquè qui penja una foto on se li vegi la panxeta de l'estiu, aquell somriure amb aquelles dents que no són les que ens agraden, clar, és que són xarxes on és un... Ai, mira, ara no em surt en català, em surt escaparate, no em surt en català.
Sí, un aparador, sí.
Un aparador d'allò millor de la nostra vida i d'allò millor de mi. I no ens enganyem, això no és realista. Clar que jo, de cada 25 fotos, 8 puc sortir així, sens dubte. Però totes les altres les estem no només obviant i eliminant, sinó comunicant que això no existeix a la meva vida. I tu i jo, que ens ha agafat les xarxes socials amb una edat de més maduresa, on som capaços, en principi, de fer anàlisis més crítics, inevitablement ens comparem, perquè el cervell està preparat per comparar-se. Però hi apliquem una lògica a posteriori, després de la comparació, que ens permet relativitzar. No, la nostra canalla això no ho ha après. Això ho està prenent a marxes forçades, perquè en entorns educatius estem observant que la pressió a la qual estan sotmeses les nenes i els nens, que acaba portant a baixes autoestimes, estem avançant les edats on la canalla està demanant fer-se operacions físiques. Sortosament no es poden fer, perquè has de ser major d'edat. Però hi ha totes unes evidències de canvi social al respecte d'això que ens estan fent posar els pèls de punta. Per tant, xarxes socials ho diuen molt bé, tots aquests experts que diuen la canalla fins als 16 o 18 anys no n'haurien de tenir ni una. Una cosa és el WhatsApp, perquè es comuniquin amb els companys de col·le. Demà em recullo amb bici per anar a futbol? Sí, no. Aquesta hauria de ser l'única totes les altres xarxes socials, en aquest aparador, ells no tenen la capacitat de poder-s'hi relacionar d'una manera positiva. O guanyen o perden. I majoritàriament, òbviament, perden, perquè són canalla que el seu cos s'està desenvolupant, la seva maduresa cerebral no és la mateixa perquè el seu cervell no s'ha desenvolupat com quan en tens 20 o 22 anys. Per tant, és que no tens la capacitat de relacionar-t'hi positivament.
Mireia, què és la dismòrfia de l'autofoto?
La dismòrfia de l'autofoto és aquella comparació que jo em faig quan em miro al mirall i em comparo amb les selfies que jo o altra gent que segueixo s'ha fet, però que són selfies on hi ha, dic Photoshop, perquè no conec altres programes, però hi ha hagut edició de la imatge. Aquelles edicions on la pell et sembla de porcelana, on els ulls brillen molt més, on jo fins i tot puc reduir-me l'amplada, no sé, de la cintura, dels malucs, de les galtes, amb la qual cosa s'està produint tota una corrent. Dins d'aquesta dismòrfia corporal, de fet, hi ha hagut una evolució en el concepte, però al final estem parlant del mateix. És que jo em miro i em veig mancances i em veig errors físics. La diferència és que, Pau, jo potser em puc comparar amb tu, no sé, i tu ets de veritat. Però si jo em comparo amb la teva millor imatge de tu, bueno, no sé si ets de veritat o no, en realitat no sé dir, però si jo em comparo amb la millor imatge de tu que tu t'has retocat, jo m'estic comparant amb algo que no existeix. Per tant, no només tinc les de perdre, sinó que estic buscant un ideal que el més probable és que no existeixi, perquè aquestes pells perfectes, qui les té? No, tenim pigments, tenim pigues, tenim grans i tenim colors imperfectes a la pell en comparació amb aquesta perfecció de brillo, de textura i cromàtica que ofereixen aquests programes.
Clar,
doncs avui en dia tothom pot editar la foto i la seva cara, per tant, ja l'hem liat, no?, d'alguna manera.
I quan l'objectiu és aquest, què? De cap al cirurgia plàstic?
Home, hi ha moltes peticions de cirurgians plàstics, oi tant? Peticions on s'hi arriba amb un problema psicològic que no està ben diagnosticat, amb la qual cosa la persona que rep aquesta petició, que més enllà de que tingui els seus interessos econòmics o no, pot no saber llegir que el dia que aquesta persona surti de l'operació i de la cirurgia trobarà al cap de 10 minuts o al cap de 10 mesos un altre problema, més enllà de tot això, doncs assumeixen l'encàrrec, per tant fan l'operació, i això és mai acabar. Perquè, de fet, quan hi ha una no acceptació del teu cos, aquí hi ha un tema psicològic. Amb això no dic, Pau, que hi hagi una evidència física, perquè a vegades que realment el cos té una aparença que dius, potser objectivament és comprensible, no m'hi poso, però podria ser, d'acord. Val, podem operar-ho. Sí, mira, podem treure d'aquí, d'allà, podem posar-li més asimetria, però des de quin lloc tu t'ho estàs mirant? Quina és la teva capacitat d'abraçar i d'acceptar aquesta realitat que hi ha hagut a la teva vida i com podem ajudar-te? Perquè si d'aquí 2 anys es torna a desequilibrar o tornes a veure quelcom que no és del teu gust, necessitarem tornar a passar per la mà externa i per la química per reparar-ho, o podrem aprendre a conviure i, per tant, t'estem ajudant que visquis amb llibertat amb les teves imperfeccions, que hi són i que hi seran.
I com ho faig perquè no m'importi aquesta comparació de la meva pròpia bellesa amb la resta?
Jo no sé si hem d'anar a que no m'importi, perquè, com et deia, el cervell compara sempre. A més, aquelles persones que brillen per tenir una mentalitat de creixement sempre busquen ser millors. No cal que els altres, però ser millors que si mateixes any rere any. Per tant, el tema de la importància a mi no és el que em preocupa. El que em preocupa és, una vegada t'importa, com t'hi relaciones amb això que tu li dones importància. Perquè m'hi puc relacionar com un repte, val, doncs aniré al gimnàs amb més freqüència o faré més esport, canviaré la meva alimentació o el que sigui, Per tant, m'ho enduc com un repte que a mi em permet desenvolupar-me i créixer en aquest repte, o per posar 2 extrems, perquè hi hauria diferent gamma de relacions amb aquest tema, o jo ho visc com algú que m'enfonsa, que és inacceptable, que jo no sóc perfecta i des d'aquesta imperfecció corporal jo no puc ser exitosa o exitós, no agradaré a ningú i a mi no m'agrada, o no m'agrado, vaja. Per tant, el que necessitem és poder discernir que el que jo valc com a persona, el valor i lo valuosa que sóc, és una suma de tot allò que jo sóc, on el meu cos i la meva aparença és un percentatge. Però després hi ha els meus valors, les meves prioritats, la meva contribució a la societat, els meus talents, les meves aptituds. I quan més estem en un entorn social d'aparença i de hiperconnexió exterior, menys posem en valor la interioritat de les persones, que és el que realment perdura en el temps, perquè el cos canvia. Però qui jo sóc i com jo evoluciono el qui jo sóc, això és el que perdura. I al final, quan acabem estimant algú com a parella, com a amics, és això el que posem en valor. Per tant, estem vivint amb una dissonància constant. Jo no em quedaré com a parella el més guapo o la més guapa, sinó aquella persona amb qui pugui ser més feliç, aquella que em cuida, aquella... Bueno, cadascú té les seves prioritats. Per tant, estem donant un valor a la bellesa que després, en el nostre dia a dia, quan hem de fer eleccions importants, per la meva vida, no la tinc tant en compte. Llavors, bueno, una bona relativització, una bona comprensió de què és l'autoestima i de què és l'autoconcepte i què em fa ser valuós a mi com a persona, seria un primer punt. I d'altra banda, també, és un tema d'anàlisi crític de les xarxes socials. Desenganxar-nos ens aniria molt bé, això, per començar. Però si no vull o no puc fer-ho, pel que sigui, com a mínim congelar una mica tot el que hi veig i poder-hi posar una reflexió i una anàlisi crític, tu, perquè és la roda del hàmster. I aquí pringuem amb salut mental, no amb altres coses. Llavors, amb les dades de salut mental que tenim, ja no ens la podem jugar més. En el nostre país diem, bueno, doncs vale, doncs mira, doncs que la canalla i els joves vagin fent, no. Estem una educació immediata en interioritat i en comprensió de qui sóc, de què valc i d'on col·loco el cos a la meva vida.
En prenem nota, doncs. Mireia Cabero, moltes gràcies per atendre la nostra trucada.
Gràcies a vosaltres, Pau, per convidar-m'hi.